El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
De l'escola Montseny de Montbegada. Us venim a llegir un conte sobre el medi ambient. El jardí subterrani.
Cada vespre, quan tothom s'afanya a tornar a casa, el senyor Moss encara ha d'anar a treballar. Abans de marxar, entra el test que està tot el dia al sol i tanca les finestres. L'arbre del test és petit, però està creixent molt de pressa i les arrels podrien esquinçar-lo en qualsevol moment. El senyor Moss el va recollir d'entre un munt de deixalles que hi havia darrere de casa seva.
Algun dia hi trobaré un bon lloc.
El senyor Moss es posa les sabates, surt al carrer, travessa el barri i baixa fins a la Cruïlla, on hi ha l'estació de metro. El senyor Moss treballa en el servei de neteja. L'estació es va construir fa molts anys, quan la ciutat s'anava fent gran. L'escala de cargol, per on tothom pujava i baixava cada dia, era l'orgull de l'estació. Ara, és tot just una vella escala, amb la pintura molt desgastada. El senyor Moss procura netejar bé cada graó. Després del pas d'uns breus instants, la vella i deteriorada escala llueix com altres temps. Mentre neteja la llarga andana, el senyor Moss posa molta cura a no trencar res. Un dia que el senyor Moss estava fregant l'andana, algú li va preguntar...
No fa mal olor?
Sí, i quan entra al metro en fa molta més.
La gent que esperava també va queixar-se de la pudor que ho envaïa tot. En aquell moment, el metro va entrar a l'estació i va ofegar les veus de la gent. Però quan finalment el darrer comboi va desaparèixer pel túnel, el senyor Moss encara li xiulaven les orelles de tot el que havia escoltat. Mentre el senyor Moss mirava distretament com el metro s'allunyava, una bafarada pudent li va arribar des de la foscor del túnel. Encuriosit, s'hi va acostar i el va contemplar una llarga estona. Estava confós i li va semblar que les forces l'abandonaven, de la mateixa manera que s'havia allunyat el tren.
Com tenia per costum, va acabar la feina abans que arribés el primer metro del dia i se'n va anar a casa a descansar. Necessitava dormir i recuperar forces per poder anar a treballar l'endemà, però no va aconseguir agafar la son. Solament ja podia recordar neguitós la pudor que feia aquell túnel. Ja que no va poder dormir, el senyor Moss va arribar a la feina més aviat del que acostumava a fer. Després d'afanyar-se a netejar l'estació, va endinyar-se lentament al túnel, va aixugar els sois d'aigua que hi havia a terra i després va posar-se a netejar el sutge de les parets amb aigua i detergent. Entre brutes i negres bombolles de sabó van aparèixer en el color blau intens de les parets. Des d'aleshores, el senyor Moss va dedicar algunes estones a netejar el túnel. Un dia, en una de les parets, va trobar la boca de sortida de ventilació, que pujava fins al carrer. Després de netejar-la, de tota la porqueria amuntegada, la fresca brisa de la nit va poder arribar sota la tènue llum de la lluna, fins a aquell túnel. Per estrany que pugui semblar, fins i tot el soroll dels cotxes del carrer arribava fresc i clar, com la brisa nocturna.
Tinc una idea,
va dir aquell treballador decidit. El senyor Moss va portar una mica de terra i la va posar al fons de la sortida de ventilació, des d'on es podia veure el cel. Després hi va menar l'arbre del test que tenia a casa. Ja que li va semblar que era petit i estaria molt sol, va col·locar al seu voltant altres plantes. Així doncs, dins d'aquell fred i fox túnel de ciment, va veure des d'aleshores el petit jardí subterrani del senyor Moss. Tots els dies netejava el túnel i abans de tornar a casa regava l'arbre del seu jardí subterrani. Sovint l'abonava i removia la terra perquè arreglés bé. Des d'aleshores ningú es va tornar a queixar que el túnel fes mala olor. Ben al contrari, la brisa que es filtrava pel jardí subterrani portava una aroma fresca que il·luminava les cares dels que esperaven al metro. I el senyor Moss era immensament feliç.
A través de les escletxes, la sortida de ventilació entrava el sol i algunes vegades queien petites gotes de pluja. L'arbre del jardí subterrani escoltava les passes del seu bon jardiner i el ritme que marcaven anava arrelant i ramificant-se. I així el temps va anar passant. Un dia de primavera, l'arbre va apuntar una petita branca a l'exterior de la branca de l'exterior.
Mare, mare mia!
Va exclamar un nen que passava per allà. La mare no li va fer gens de cas. La branca era tan petita que ningú la veia. L'arbre, però, creixia dia rere dia. Ningú sap el dia que algú va començar a observar meravellament aquell arbre que sobresortia per la reixa de ventilació.
Hi ha un arbre que surt per la reixa de ventilació del metro.
La notícia va córrer de boca per tota la ciutat. Un dia, la televisió va entrevistar els treballadors del metro preguntant-los sobre l'arbre. Aquell dia, l'estació del metro va omplir-se en un tres i no res, d'una multitud de curiosos que venien a veure aquell arbre prodigiós. I malgrat tot aquell guirigall, va durar ben poc. El so de les passes d'aquella multitud va anar apagant i tot va tornar a la normalitat, com si no hagués passat res. Però les altres passes, les decidides passes del senyor Moss a la foscor, feien que les branques de l'arbre creixessin cada vegada més, en direcció al cel infinit. Una altra primavera, algú va arrencar l'asfalt que envoltava l'arbre i va plantar-ne d'altres al seu voltant. Les llavors transportades per la brisa suau queien sobre la terra i germinaven. Cada primavera es repetia aquesta mateixa escena. Els arbres creixien exuberants, donant una ombra fresca a l'estiu i acolorint la ciutat a la tardor. Així va néixer al centre de la ciutat un petit parc on la gent anava a descansar després de treballar. Sota aquest petit parc hi ha un jardí ple de perfums i si pareu atenció podreu escoltar-ne unes passes. Com sempre, cada després de netejar l'estació, el senyor Moss fa una visita al seu jardí subterrani.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
L'home del temps. Això era i no era un poble molt petit, al capdamunt d'una muntanya molt gran. Per arribar-hi s'havia d'agafar un camí estret que s'enfilava muntanya amunt tot feneses. Quan per fi s'havia arribat al poble, resulta que aquest només tenia un carrer i dues cases, la de l'alcaldessa i la d'un pastor. L'alcaldessa era una senyora prima que sempre portava una bufanda embolicada al coll.
En aquest poble hi fa un fred que pela,
deia tot sovint. El pastor era un senyor gras que sempre portava la camisa descordada.
En aquest poble hi fa una calor que espanta,
deia tot sovint. I va passar que un dia, en aquest poble tan petit, situat al capdamunt d'una muntanya tan gran, hi va arribar un home del temps, un dels que surten per televisió i diuen el temps que farà l'endemà. És clar que l'home no hi va anar de vacances, sinó que va anar a treballar, perquè si havia estat 6 mesos portant mapes i termòmetres i 6 mesos més mirant el cel i els núvols. Al llarg d'aquells 12 mesos, l'home va tenir prou temps per saber quin temps feia el poble i també per conèixer l'alcaldessa i el pastor. Fins que un bon dia es va dir:
senyora alcaldessa i senyor pastor, en aquest poble només teniu dues estacions, l'hivern i l'estiu. Us en falten dues més. que són la primavera i la tardor, perquè tingueu les quatre estacions que hi ha a tot arreu.
L'alcaldessa es va posar les mans a les cintures i va dir:
aquí he d'escriure per demanar les dues estacions. No sé per què, nosaltres en tenim dues.
L'home del temps va arronsar les espatlles. Els mapes i els termòmetres no ho deien això. Ell l'únic que sabia era el que li havien dit una vegada molt lluny d'allà.
Per tenir primavera tardor s'han de recollir 7 gotes de pluja i 7 pètals de rosa. I tirar una gota de pluja a cada pètal durant 7 nits seguides.
De seguida mateix, l'alcaldessa i el pastor es van posar d'acord. Ell buscaria les 7 gotes i ell els 7 pètals. I l'home del temps els ajudaria a tots dos, dient-los el temps que faria. Una tarda van passar pel poble un núvol de tempesta i l'alcaldessa ja els esperava a la teulada de casa seva amb una bossa de plàstic. Només van caure 4 gotes, però per sort, poca estona després, van caure 4 gotes més i l'alcaldessa, ben contenta, en va deixar escapar una perquè li sobrava.
D'altra banda, a partir del dia que, segons l'home del temps, en molts pobles esclatava la ginesta, corrien les fonts i sonava la música. El pastor va anar muntanya avall, tot fent neses. El pastor va trobar una rosa fresca de 10 pètals en el fons d'un barranc i amb cura va arrencar-ne només 3 per no fer malbé la rosa i tenir junts els 7 pètals que volia. Durant 7 nits seguides, l'alcaldessa i el pastor van tirar una gota de pluja a cada pètal amb l'ajuda, esclar, d'un comptagotes i d'un gerro on van posar la rosa. Mentrestant, l'home de temps comprovava que tot es feia com s'havia de fer. I heu de creure i pensar i creure que complertes totes les condicions per poder tenir primavera i tardor, a partir de llavors les estacions van anar passant puntualment en aquell petit poble de muntanya. La primavera després de l'hivern i la tardor després de l'estiu. De manera que l'alcaldessa ja només es posava la bufanda quan feia molt fred i el pastor només es descordava la camisa quan feia molta calor, i per la primera i per la tardor, quan sortien a passejar pel carrer del poble, si es trobaven, es deien:
en aquest poble
hi fa el temps que toca.
Això mateix, és el que deia l'home del temps quan sortia a la televisió.
Benvolguts telespectadors, demà temperatures pròpies de l'estació en què estem.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 8:15 del vespre a Constantí Ràdio.
El Cirerè. La petita Mariona passava els estius en un poblet de muntanya, on vivien els seus avis. A la Mariona, el seu avi, aquell estiu, va regalar-li un petit arbret. Junts el van plantar, i l'avi li va explicar que d'aquell arbre en sortia una fruita molt bona de color vermell, i que per poder-la menjar hauries de tenir paciència i esperar. Però els dies passaven i l'arbret no creixia. Impacientment, la Mariona va pensar que potser no el cuidava prou bé i per això va començar a tenir cura del seu cirerè. D'una manera molt especial, va fixar-se que el gat de la masia per alimentar-se bevia llet. Per això també va donar-ne al seu arbret, però el cirerè no creixia. Va fixar-se que a les ovelles del corral, quan creixien, es pentinaven el pèl. I per això la Mariona també va pentinar les branques del seu arbret, però el cirerè no creixia. La Mariona va fixar-se que els conills, per alimentar-se, menjaven pastanagues. Per això va decidir donar-ne al seu arbret, però el cirerè no creixia. Va fixar-se que els ocells creixien dins del niu i per això la Mariona va decidir construir-ne un amb branques i palla per al seu arbret. Però el cirerè tampoc creixia.
Els dies anaven passant i la Mariona cada vegada estava més impacient. Mesurava cada dia el seu arbre, que no creixia. L'estiu es va acabar I la Mariona, molt trista, va haver de marxar del poble, pensant que el cirerer, de tan petit com era, no suportaria l'hivern llarg i fred que l'esperava. Aquella mateixa nit, el cirerer va sentir un mussol que cantava, i per poder-lo escoltar millor, el tronc se li va començar a estirar. Al cap d'uns dies, unes papallones molt juganeres van començar a fer-li pessigolles al cirerer, i per poder-hi jugar millor, se li va començar a enlairar les branques. Un dia gris de pluja, el cirerer va sentir com unes gotes d'aigua es queixaven perquè en caure a terra es feien mal. I perquè no patissin més, va desplegar tantes fulles com va poder i així va aconseguir acalorar la pluja. Una nit molt fosca, el cirerer va sentir com la lluna es queixava de la solitud a la foscor i per poder-li fer companyia va fer sortir a cada branca unes boniques flors blanques com petites espurnes de llum que des de lluny saludaven a la lluna.
Un matí de primavera, unes marietes es van acostar al cirerer per poder jugar al cuit i amagat. I perquè les marietes poguessin amagar-se millor, unes cireres grans i vermelles van començar a brotar de les branques del cirerer. Els dies anaven passant, fins que l'estiu va tornar. Amb l'arribada de la Mariona al poble, que estava molt impacient per veure el seu arbre. Quan va arribar, no es podia creure el que veia. El seu arbre petit s'havia transformat en un gran i fort cirerer. Contenta, va decidir enfilar-se a les branques del cirerer, acollint moltes cireres, fins a omplir-ne el cistellet. Aquell mateix dia va convidar tots els seus amics del poble a berenar cireres, per celebrar que el seu arbre s'havia fet gran i fort. I així va ser, com la Mariona, aquell estiu, va entendre millor el que un dia el seu avi li havia explicat.
El Club de Sisè, un programa de contes radiofònics amb la col·laboració dels alumnes de sisè de primària de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà. Cada dimarts a 2:15 de vuit del vespre a Constantí Ràdio.